Revolució 4.0 amb Chantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució. D'aquí exactament 7 dies emetrem un programa que ens fa molta il·lusió, la gala d'entrega d'una nova edició dels Premis Revolució. Empreses i professionals molt destacats que rebran un premi que vol reconèixer el seu talent emprenedor i la seva contribució a millorar la societat. Però això serà, com diem, d'aquí exactament una setmana. De moment, aquesta, arrenquem el programa d'avui i ho fem amb 4 motius de pes perquè us hi quedeu durant la pròxima hora. Són aquests. Mentre motiu número 1. Fa unes setmanes un grup de científiques van protagonitzar un experiment molt interessant, aïllar-se durant uns dies a Idaho, als Estats Units, per experimentar com seria viure i treballar al planeta Mart. Avui venen a la Revolució per explicar-nos com va anar. Motiu número 2. Rebrem l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, perquè ens expliqui l'aposta que ha fet la seva ciutat per fomentar la digitalització inclusiva. Motiu número 3. Parlarem de com la IA transforma les empreses i les ajuda. I ens centrarem en un cas concret, el de Mitiga Solutions, una empresa que ajuda a resoldre greus problemes mediambientals. Aquest estiu serà molt millor. Motiu número 4. No sempre és fàcil relacionar-se digitalment amb l'administració, ja ho sabem, per falta de costum o perquè alguns tràmits poden ser complexos, encara ens costa. Avui sabrem què s'està fent per reduir la bretxa digital entre l'administració i els ciutadans. I a tot plegat, com sempre, hi sumem la vostra participació. Ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos. I en Francisco té el vi, la Carmeta pastes dolces i la Remei de Cal Carter s'expulsava les vergonyes per mirar el mesurer. El repte més important al qual s'enfronta la humanitat en els pròxims anys és que una persona, unes quantes, de fet, trepitgin Mart. Arribar a un planeta del que ens separen centenars de milions de quilòmetres és un desafiament extraordinari, però com va dir no sé qui, qualsevol cosa que un humà es pugui imaginar, algun dia es pot fer realitat. Per ajudar que això es faci realitat, avui a nosaltres ens fa molta il·lusió parlar amb dues persones que estan treballant en aquesta qüestió, són la Núria Jar i la Laia Ribas. Benvingudes, com esteu?
Hola,
què tal?
Hola.
Gràcies. Us fa sentir com molt importants que plantejar-ho d'aquesta manera? Que esteu contribuint a això o no? O ja esteu acostumadíssimes a que us ho diguin?
Bueno, jo dins meu he sentit com... Oh, que fort, no? Realment, no n'ets conscient, no? Vull dir, al final, nosaltres hem anat a fer una simulació en una estació de recerca marciana i l'objectiu és contribuir a això que tu deies. És que al final, no, Laia, tu que fas recerca, la ciència la fan moltes persones.
Sí, sí, totalment d'acord. Vull dir, és la suma de tota la societat, de tota la recerca que hi ha darrere, que podrà doncs, aconseguir el que la fita, no? Que és arribar a Mart algun dia.
Expliquem-ho això una mica millor. Heu estat, quants dies? 15 dies tancades?
Mm-hmm. La simulació han estat 12 dies,
12?
Que
okay.
Amb l'argot marcià, sí. Són 12 sols, perquè un dia a Mart dura una miqueta més que la Terra. Són
més,
24 hores i 30 i escaig
és
minuts.
És el que voldríem alguns,
Que el sí, oi? Que durés una miqueta més. Sí.
Però l'ocuparíem amb més coses.
Sí, perquè és que hem anat bastant de bòlit, a Mart.
Sí, sí,
també.
Sí, sí.
Va, per tant, heu estat 12 dies de Mart, per entendre'ns, 12 dies solars allà, fent què? Perquè, clar, són coses diferents. Tu fas investigació, Laia,
sí.
I tu què feies?
Doncs jo sóc la infiltrada, la no científica. He anat una mica de corresponsal, no?, a Mart, a l'univers. Doncs el que feia era emprenyar-les molt i, pobres, realment totes tenien molt bona actitud perquè no deixaven el micròfon i les empaitava tot el dia perquè m'expliquessin què estaven fent, perquè el que han anat a fer elles, que és un dels objectius d'aquesta missió, és fer recerca. recerca.
Sí, era l'objectiu. Hipàtia té tres grans blocs, no? Un d'ells és fer recerca, de qualitat, i mostrar aquesta recerca que es fa aquí al nostre país i doncs, ensenyar doncs, que això és possible, no? Fer recerca liderada per dones, no? Que és també doncs, el que nosaltres volem promoure, que hi hagi més dones i més nenes involucrades en les carreres STEM, que estem doncs, un 20% a nivells europeus i quan mires a nivells d'astronautes o de carreres més especials, ja això explico. Encara baixa més, no? Després un altre gran bloc és aquestes crear referents, no tant perquè nosaltres siguem referents, sinó que hi hagin, no? Hi ha moltes dones que són molt potents a la nostra societat, però que a vegades no queden visibilitzades, no? I volem doncs que hi hagi una visibilització més ampla d'aquestes investigadores. I l'altre gran bloc, no, és la divulgació, i amb això doncs també hem fet molts projectes involucrats amb la divulgació perquè arribi, no, a la societat. El nostre objectiu és doncs, arribar a diferents punts, als diferents...
O sigui que aquí hi ha un tema de màrqueting clar, és d'explicar, això és molt xulo, estem fent una cosa molt xula, l'altra és, estem fent una cosa important, que és intentar despertar vocacions entre les nenes, sobretot, i l'altra és purament investigació realment útil per després allò que deia jo de, si algun dia arribem a anar a Mart, que anem amb la motxilla plena d'informació útil, necessària perquè allò acabi bé, no?
La motxilla plena d'informació, però no gaire plena de coses, perquè al final portar un coet i portar una tripulació a Mart és molt costós, perquè està molt lluny i cada quilo que poses al maleter, per entendre'ns, doncs es tradueix a molts diners, costa molts diners. Llavors, la idea és portar el mínim per fer recerca d'excel·lència i en aquest sentit, per exemple, la Neus, que és l'enginyera de la tripulació, el que ella feia, que es dedica al sector de l'energia, és a fer unes bateries per il·luminar uns llums LED que ajudaven a créixer uns brots verds que alimentaven a la tripulació, que això la Laia era l'encarregada, després si vols ho expliques. Doncs aquestes bateries estaven fetes amb l'òxid de ferro que ella trobava a les roques marcianes del desert de Utah als Estats Units, necessitava el líquid per fer la reacció i alimentar aquesta bateria, però clar, no teníem gaire aigua, perquè hem estat limitades amb aigua, després si voleu ho parlem. Llavors recollia l'orina de les tripulants. I amb l'òxid de ferro de les roques i la nostra orina, doncs va engegar aquestes llums LED que van fer créixer els brots verds que la Laia li proporcionava, no? I ens vam alimentar d'una mica de fresc, perquè és que clar, tot era base de deshidratat.
Però, per tant, fins a quin punt simulàveu realment les condicions que hi hauria si estiguéssiu a Mart? Perquè suposo que aquí no es pot simular absolutament tot. Les coses indispensables, imprescindibles, no?
Es simulava el màxim que es pot en aquí a la Terra i per això hi ha aquesta estació on vam anar, l'MDRS, que és una estació que fa més de 20 anys que està en funcionament. Llavors, clar, hi ha coses que no pots simular, no? Com la gravetat.
La gravetat, clar.
Però la radiació.
Però, per exemple, la gravetat sí que en el meu cas portàvem un experiment en peixos que havien estat sotmesos a condicions d'alteracions de gravetat i que la idea era estudiar com canviava, no, l'epigenètica, les marques en el DNA degut a la gravetat. Però després, coses del més a dia, no, d'aquesta simulació era doncs, menjar deshidratat, que havíem d'alimentar-nos amb un menjar específicament dissenyat per passar temps confinades, que havíem de deshidratar i, a més, un menjar també limitat, no? Que teníem un estoc i havíem d'anar controlant, sobretot la primera setmana, que ens feia més por quedar-nos sense menjar. Llavors, la quantitat d'aigua també molt, molt regulada, anàvem amb molta cura. Jo crec que això vam fer-ho molt bé, vam fer-ho rècord, només vam gastar 12 litres.
No, és que ho vam fer tan bé que teníem un dipòsit de 2.000 litres per tota la missió, per 7 tripulants, i ens en va sobrar la meitat. Ens van sobrar 1.000 litres. Vam consumir de mitjana el que tu deies, Laia, digues,
sí,
perdona, que t'he tallat.
No, el que va. 12 litres d'aigua de mitjana, hi havia alguns dies que en gastàvem menys, d'altres...
Per dia, entre totes?
No, per persona.
Per persona.
Però aquí entra tot, eh? Beure aigua, higiene, rentar plats,
cuinar,
clar, necessites aigua per cuinar, perquè tot és deshidratat.
Clar, aquest és un element fonamental que es reproduiria exactament allà, perquè allà, diguéssim, l'aigua no surt si trobes una font, diguéssim, a mar. No? Allà tenim aigua als pols, em sembla,
sí.
No? I molt endins de sota
congelada,
les
coses,
molt congelada. No?
Sí, mm-hmm. sí, exacte. Llavors, les restriccions pel que fa a l'aigua era un element molt important. També pel que fa a les comunicacions, perquè mm-hmm. el dia que les persones vagin a Mart, i ara ja hi ha rovers a Mart, no podem tenir una comunicació fluida com tindríem aquí a la Terra. Hi ha un retard en les comunicacions d'entre 3 i 22 minuts. Això feia que no poguéssim fer trucades a casa, no poguéssim, bueno, comunicació a través de correu electrònic, a través de missatgeria, i 3 hores al dia, que era la nostra finestra amb la Terra, de 6 a 9 del vespre, hora local, per escriure els informes, informant sobre tot el que havíem fet, no? Quants grams de tomàquet havia recollit la Laia a l'hort? Quants litres d'aigua havíem consumit? Jo feia l'informe, no?, la crònica periodística, les fotos del dia, doncs, i eren molt estrictes, la Terra. Sempre ens tornaven els informes i ens corregien.
M'agrada molt, perquè esteu molt ficades en el paper, a la Terra.
No, clar, no, estàvem a mar, totalment, nosaltres.
Sí, sí, sí.
O sigui, la simulació en aquest sentit, també, a nivell psicològic, també està molt posada. De fet, la Carla, ella va estar estudiant i va fer un estudi psicològic, també un social, no?, de com interaccionàvem, i fèiem també aquests testos per saber com estàvem, com ens trobàvem, com havíem dormit, com era el cansament. Vull dir que tota aquesta part també més humana també la vam poder registrar.
La Laia, com dèiem abans, és investigadora, no sé si ho hem dit, de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, i feies experiments, entre altres coses, amb peixos, no? Per exemple, explica'm una miqueta millor les teves tasques allà.
A l'MDRS?
Sí.
Doncs vaig portar uns...
A l'MDRS,
a l'estació anàloga marciana. Bé, jo, de fet, en allà hi vaig portar fins a 4 projectes de recerca i de divulgació. Un d'ells sí que implicava en els peixos. Vaig portar mostres de peix per analitzar aquests efectes de la gravetat, com et comentava, amb la idea de seqüenciar, un seqüenciador petitet, per estudiar el DNA, el genoma, com havia alterat amb aquests canvis de gravetat. Això va ser un dels projectes, doncs, que és recerca més pionera, i que també estem continuant tots aquests assajos, perquè amb aquests 12 dies, 15 dies en allà no ens va donar temps, no? És una cosa que estem continuant ara en el laboratori. Llavors, un dels altres projectes que també estàvem duent a terme estava relacionat amb la potabilització de l'aigua, que una de les, de l'Helena, una de les nostres també tripulants, que estava de reserva i no va venir, però hi vaig contribuir-hi amb un tap d'ampolla que esterilitza l'aigua. I llavors la idea va ser que amb l'aigua de l'hivernacle, que jo era encarregada de cuidar les plantes, la vam intentar, doncs, matar els bacteris que hi havia allà, amb aquests llums LEDs, llums ultravioleta, perdona, que mataven les bactèries. I un altre projecte també ha sigut CatMar, que és un projecte de divulgació que crec que és un dels que més li agrada a la Núria.
Sí. No, perquè al final, és a dir, és important, no?, que els científics mirin a la societat, perquè la ciència es fa per millorar la vida de les persones. Llavors, clar, si us tanqueu al laboratori i aneu fent les vostres històries i aquí ningú s'assabenta de res, doncs no té cap sentit, no? I al final no cal ser científic, no?, per fer-se preguntes que ens hem fet sempre a la història de la humanitat, com hi ha vida més enllà de la Terra, altres planetes, com Mart, i aquesta és la pregunta que tu volies respondre amb aquest projecte de divulgació CatMart, que és agafar mostres de sorra de diferents punts del desert i amb un kit de seqüenciació, no ho he dit bé, amb un kit de
mirar la concentració que hi havia de bacteris. I fongs.
Sí. Doncs veure si hi havia vida. I vam trobar Bastanta vida,
ah, sí.
Bueno, molt menys, que unes 6 vegades menys que la que hi havia en l'hort.
Però un resultat...
Dels 12 spots i dels 12 punts, doncs en vam trobar 7. No està mal. Poqueta, però n'hi havia. Llavors és un projecte que vol anar... Es diu CatMar perquè uneix Catalunya amb mar i vol unir a Mart amb les escoles de Catalunya i d'arreu. I és un projecte que he fet juntament amb l'Escola Marinada de Masnou, I justament ahir vam anar a fer com la culminació del projecte.
M'estic atabalant molt. Tot això en 12 dies, eh?
No, sí. Bueno, de fet, vam fer una llista de tots els projectes i en tenim més de 30.
No, vam tornar cansades,
però quanta estona treballàveu cada dia?
24-7.
Tampoc
ets flipant. No, de debò, de debò.
Jo me'n vaig anar amb dos llibres, no, que dos, tres o quatre.
Tindré temps, no? Vaig a mar, tindré temps.
Tindré temps, no tenim internet, jo aquesta gent no la conec de res, vull dir, perquè va, no he llegit res.
Sí, de fet, el poc rato que teníem, a l'altre projecte era un joc de cartes que hem dissenyat expressament. Hosti, i quan era el rato d'esvergir-nos vam també...
A les 11 de la nit, la Laia, hem de jugar cartes, un altre joc no ho deixen anar a dormir.
Que és fantàstic.
Que és un experiment, també.
Exacte, i així vam fer. It's a freaky show.
Take a look at the Ara dèieu això, que no us coneixeu entre vosaltres? Vosaltres us coneixeu o no coneixeu ningú del que estava ficat allà dins?
No, ens coneixíem,
que això
no.
També, suposo que també forma part del que es busca, d'alguna manera, no?
Absolutament. Mm. És a dir, conviure en aïllament és un experiment sociològic en si mateix, no? Com un gran germà científic.
Sí.
I que realment jo crec que ha estat una de les grans sorpreses d'aquesta missió, no? Veure com, si tens un objectiu comú i totes remem cap al mateix lloc, les coses surten i la motivació ha estat sempre a dalt de tot. I jo crec que, bueno, és que ens hem buidat, no? Ja no podíem donar més. Vull dir que...
Sí, també ha sigut bonic perquè un dels projectes de Rick d'Hipatia és que és un projecte intergeneracional i multidisciplinar, no? Llavors hi havia diferents edats i això doncs no va ser bonic, no? D'aprendre de les més grans a les més joves a les més grans i allà érem, doncs, érem persones i ens ajudàvem sempre, no? Ens vam ajudar moltíssim.
Clar, però entreu dia 1, us vau conèixer abans d'entrar, per això?
Sí, és a dir, Hipatia, abans de la missió, són 2 anys de preparació.
2 anys, però tot és online, eh?
Exacte, vull dir, treballàvem a distància, no ens coneixíem personalment.
Entreu allà, tanqueu la porta, com qui diu,
sí.
Allò.
I comença.
I és que comença d'aquí 12 dies
tancades. Comença l'aventura, eh? Sí, sí. Però ha sigut una aventura molt bonica.
Sí, ara que heu estat a Mart i tot plegat, per entendre'ns, és que ara si algú escolta aquesta conversa acaba de posar la ràdio ara dirà, un moment. Però heu estat a Mart, ara què? Només podeu anar cap avall, ara? No,
l'univers és molt gran,
sí.
No? Vull dir que al final és infinit.
Sí? Què més arribarà després d'això?
Doncs...
En què esteu, per exemple?
Doncs la idea és... que no siguem les úniques afortunades que puguem anar a Mart i d'aquí 2 anys, a l'any 2025, puguem presentar un Hipatia 2 i una nova tripulació cap a aquesta estació anàloga marciana que continuï fent recerca, fent divulgació i oferint nous referents a les nenes i a les noies més joves.
Hi ha pregunta fora de l'àmbit científic i només purament especulativa. Hi arribarem algun dia a Mart, realment?
A posar-hi el peu?
A posar-hi el peu. Ja no posar-hi el peu, que jo estic convençut que a posar-hi el peu segur que algú posarà el peu. Després ja veurem si aquell peu torna i tot plegat,
sí,
no?
Sí.
Perquè tot és molt complicat, no? Però establir colònies que realment, en principi, solucionen alguns dels problemes que tenim greus ara mateix a la Terra i a temps, a més, no?
La Laia va participar en un projecte, no?, de dissenyar una ciutat d'un milió d'habitants a Mart. Per tant...
Projecte NUA... Era un projecte que vam pensar de com havia de ser aquesta futura ciutat marciana i vam fer-ho amb vistes, perquè era per 1 milió d'habitants, era per la Mars Society, era un concurs, i això es va fer el 2020. I bueno, doncs vam haver de pensar tot, no? Des de com seria la societat, com construiríem la societat, com ens alimentaríem, i és on jo vaig treballar amb aquest grup, de com ens havíem d'alimentar. I clar, allà la idea és que hi ha tants pocs recursos que hem d'aprendre molt encara, no?, de ser autosostenibles, de que tot sigui reciclatge, que sapiguem utilitzar els recursos com l'aigua, per exemple, no? Com tot això, tots aquests reptes encara s'han de solucionar, no? Sí, jo crec que sí, que amb la pregunta que comentaves abans, jo crec que sí que hi arribarem, no tant colonitzar, perquè és una paraula que no, a mi personalment no m'agrada, però sí aquests assentaments, però jo crec que l'exercici de pensar, no, en com viuríem a Mart ens ajuda molt a fer l'exercici de que malament ho estem fent aquí a la Terra, i és el que hem de cuidar, no hem d'anar a buscar un altre planeta, hem de cuidar la nostra Terra, no? I veure, doncs, i aprendre de que els recursos són limitats i que ho estem fent molt malament, i tot això ens ha de fer valdre el que tenim, no? Però sí, és cert que ara tenim també l'expedició de la Lluna, que això també és com un primer repte, no? Un primer pas, que està molt més proper, evidentment, que el que és Mart, no? Però és com un a nivell científic es veu com un pas per després poder anar d'aquí uns anys a Mart, no? Però sí que la Lluna es vol intentar que hi hagi més activitat de la que hi pot arribar a haver-hi ara, no? Que no, pràcticament...
Que ara pràcticament hi ha una bandera, sí, clavada allà i per tant, no? Sí, sí, absolutament. Per acabar, segur que tenim una opinió formadíssima sobre aquesta qüestió. Molta gent diu, escolta, perquè s'estan gastant tants calés... Part de la resposta l'has donat,
sí,
tu, també.
Sí, exacte.
Perquè s'estan gastant tants milions, trilions de dòlars en anar fins allà, si amb aquests mateixos diners es podien fer moltes coses aquí, no?
Clar, tants milers o milions de dòlars en comparació... A què? És a dir, si ens fixem en la despesa militar, per exemple, no? Que jo crec que és l'exemple paradigmàtic de malgastar diners, és que se'n gasten moltes vegades més que no pas amb l'exploració espacial. I al final, l'exploració espacial, per molt llunyana o capritxosa que ens pugui semblar, serveix per la vida a la Terra. Nosaltres ens movem per l'espai físic, vull dir, aquí a la Terra, i obrim el Google Maps perquè hi ha satèl·lits a l'òrbita baixa que hi són gràcies a l'exploració espacial. És a dir, no només anem a la Lluna o anem a Mart, sinó tota la tecnologia que es desenvolupa associada a tot plegat també contribueix a molts avenços a la Terra, més enllà de que també podria respondre, però potser hi hauria algun oient que no es quedaria prou satisfet, que és que l'ésser humà és curiós per naturalesa i necessitem saber on vivim i d'on venim. I això, l'exploració espacial, doncs, dona algunes d'aquestes respostes, que llavors sempre genera noves preguntes i mai acabaríem, no?
Però
això ens fa humans. Sí, sí.
Núria, Laia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ben tornades a la Terra, una altra
vegada.
Gràcies. Estarem uns dies per adaptar-vos a la gravetat d'aquí. Sí. Però podeu veure tot l'aigua que vulgueu, de moment.
Això sí,
de moment. D'aquí 10 anys no ho sé, però ara sí.
De moment sí.
Amb aquesta sequera.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Tots som TIC. Baby, this love,
I'll never let it die. Al programa, ja ho sabeu, parlem sovint de la transformació digital i un àmbit on aquesta transformació és bàsica i és els pobles i ciutats, que són l'ecosistema on els ciutadans ens movem. Per tant, les grans polítiques digitals són imprescindibles, però en el nostre dia a dia la transformació digital a escala més petita també és fonamental. Per parlar-ne, estem avui molt contents de rebre el programa l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret. Què tal? Benvinguda al Revolució.
Doncs un plaer ser aquí amb vosaltres.
I la cap del Servei de Tecnologia i Sistemes d'Informació, Carmen Lavado. Què tal? Benvinguda.
Hola, gràcies.
Alcaldessa, fa pocs dies vau copresidir l'Assemblea Digital d'Alcaldes i Alcaldesses de la Unió Europea, organitzada pel moviment Living In. Què és això?
Doncs això, des del nostre punt de vista, és una bona notícia, perquè vol dir que les
institucions... Home, sí.
No.
Això segur.
Per Sant Boi, per tothom, per la realitat municipalista també del país, perquè vol dir que les institucions europees, que en aquests moments són les que marquen les polítiques de transició digital doncs, al continent i, evidentment, als estats membres, volen escoltar la veu dels municipis. Volen escoltar i volen tenir present doncs, quines són les propostes i les mirades des de la proximitat, perquè al final el municipalisme europeu, tot i que és molt divers, al final són els que estan en contacte directe amb el dia a dia de les ciutadans i ciutadanes. I com aquesta transició digital es transforma, s'aplica, s'adequa a cada una d'aquestes concrecions i d'aquestes realitats. Per tant, la creació d'aquesta assemblea d'alcaldes i alcaldesses per la digitalització, per la transició digital a Europa, significa crear això, un conjunt, o sigui, uns vincles i unes aliances doncs amb el gruix de municipis europeus que treballem en la mateixa direcció. I aquesta direcció és això, és apostar per una transició digital des de la proximitat amb la incorporació i la mirada dels veïns i les veïnes i sobretot inclusiva i diversa.
Clar, aquest és l'aspecte fonamental, no? Que anem cap aquí és inevitable i és aconsellable i és el que ha de ser perquè ens millora la vida en molts sentits, però hi ha molta gent que no es pot quedar fora, no? Aquella famosa bretxa digital de gent gran o de gent que, pel que sigui, està fora del sistema que també ha de poder entrar, no?
No és que no es pugui quedar fora, és que no. Si ho hem d'evitar com sigui. Si no fem i no apostem i no treballem a favor d'una transició digital justa, doncs, evidentment, doncs no complim amb els nostres objectius. En primer lloc, jo crec que hem d'incorporar un element molt important que vam tractar amb l'Assemblea i és que hem de parlar del dret digital. Doncs el dret digital és un dret de ciutadania, és un nou dret doncs, que en aquests moments i amb la transformació de les nostres societats, com deies tu, no hi ha marxa enrere, o serem digitals o no serem, però sí que hem d'incorporar aquest dret de ciutadania perquè tots els veïns i totes les veïnes, tots els ciutadans i ciutadanes doncs tinguin l'oportunitat d'accedir a aquest dret perquè aquest dret obre altres drets. Si tu no controles l'àmbit digital, per exemple, no pots doncs, tenir una visita al metge en aquests moments o a la millor perds una feina o a la millor també pot accedir a uns coneixements acadèmics, per exemple. No? Per tant, és un dret que obre altres drets. Per tant, el dret digital és fonamental i hem d'incorporar dintre de la xarxa dels drets de ciutadania, primer cas. Després, evidentment, hem de desarticular tots aquells obstacles que eviten aquest dret, les bretxes. I les bretxes poden ser de molt tipus. Poden ser pel gènere, que és obvi i està demostrat doncs, que hi ha una bretxa de gènere amb la transició digital, generacional, per l'edat, però també la pobresa digital. Després hi ha la mancança doncs, de recursos i les situacions de vulnerabilitat també allunyen a les famílies i a les persones d'aquest dret. I aquesta és una de les coses que vam treballar en aquesta assemblea i que, evidentment, estem decidits com a municipis a doncs, impulsar polítiques públiques des d'Europa als municipis per abordar les bretxes, per evitar o per desarticular la pobresa digital i per aconseguir, com dèiem abans, que aquesta transició digital absolutament inqüestionable e imparable, doncs sigui, doncs, incorpori el màxim de gent possible.
Carmen, com reduir les bretxes digitals a Sant Boi, per exemple? Què esteu fent?
Bueno, doncs a l'Ajuntament de Sant Boi ja portem bastant temps treballant en diferents projectes i accions encaminades a reduir aquestes bretxes que, com bé comentava tots dos, és en plural, és a dir, hi ha de molts tipus, no? Tenim accions de formatives tant de caire general, a públic general, com algunes orientades a la gent gran, per exemple, amb el nostre servei de cibergran, però també ens hem adonat que la formació no és suficient. Moltes persones necessiten un acompanyament més en el dia a dia, no? Més amb una necessitat concreta, i per això hem fet una prova pilot de lo que nosaltres li anomenem els espais ASTIC, on hi ha persones que acompanyen altres persones en aquest moment el pilot està centrat en les persones grans per solucionar problemes concrets. Pues això, vull demanar hora al metge o vull o comprar un bitllet de tren, per exemple. També estem treballant en un campus que es diu La Tecnòloga, ja portem 2 anys, 2 edicions, on per treballar el que seria més la bretxa d'aspectes digitals en temes de gènere, per intentar que les noies cada cop tinguin més vocacions per estudiar estudis de l'àmbit tecnològic, de les enginyeries, que lamentablement cada cop és més baix en lloc de ser més alt, no? I aquí, bueno, és un campus on fem ara durant tot l'any diferents accions des del punt de vista divulgatius, xerrades inspiradores de dones que estan desenvolupant les seves tasques com a tecnòlogues, però també per les nenes més petites, accions més teatrals, diguem, per apropar què vol dir això de la tecnologia i perquè se n'adonin que la tecnologia no és una cosa freda, no és una cosa massa masculina, sinó que és el mitjà que pot fer servir per millorar molt la vida de les persones, no? I que si les dones no estem en el moment on s'estan decidint molts aspectes, per exemple, de l'intel·ligència artificial i de més, doncs això és un risc que com a societat estem tenint, no? Tenim molts projectes, no? També vam treballar en plena pandèmia per el tema del dret, diguem, als recursos digitals. Vam fer un projecte basant en tecnologia blockchain per poder prestar equips a famílies que tenien nens i nenes en les escoles i que no tenien mitjans. Vam donar equips i la traçabilitat d'aquests equips ho basàvem en una tecnologia blockchain. Mm-hmm. Això va ser un projecte també europeu, del DLT4U. I continuem fent projectes en aquestes línies de reduir aquestes escletxes múltiples que tenim.
Com que tinc la certesa que fa temps que esteu treballant en aquest àmbit digital, si mireu enrere de la feina feta, ara ja hi ha resultats, no? Quins són els resultats que us fan sentir més orgulloses de tota aquesta feina feta? Pregunta per les dues, eh?
Doncs resultats en primer lloc interns i externs, perquè també per tenir o per treballar en una ciutat cap a la transició digital has de tenir una organització que hagi fet aquesta feina internament prèviament, no? Si no tens un ajuntament que hagi fet canvis, tampoc pots generar canvis a la ciutat. Per tant, portem molt de temps intentant transformar la nostra pròpia organització, el nostre propi ajuntament, doncs amb aquesta lògica d'adaptar serveis públics, adaptar també funcionaments i organitzacions internes incorporant la lògica de la digitalització, com bé deia la Carme, no solament des de la perspectiva de dotar de competències i de coneixements als propis servidors públics, no? Sinó també doncs, de transformar en serveis amables de cara a la digitalització. I aquest és molt important, això que deia la Carme, del tema de l'assistent digital. És a dir, perquè hi ha moltes persones que encara estan, lògicament per l'edat, pel que sigui, molt vinculades a la presencialitat, no? A acudir presencialment a les serveis. Llavors, doncs aquí és acostar i fer més assequible aquesta lògica. Per tant, hem convertit tots els nostres serveis digitals des d'aquest procés de transició, des de la proximitat als barris, amb les associacions de veïns, amb les comunitats, amb els líders comunitaris, generant, doncs, primer, facilitar que la gent s'incorpori sense pors, no? I sense recances, i que després que posar-los-hi fàcils. No? Per tant, una transformació interna, una transformació progressiva dels serveis públics cap a la digitalització amable. I per altra banda, doncs, clar, de cara a la ciutat, doncs, hem generat un ecosistema local amb una sèrie de comissions de treball amb tots els agents econòmics i socials de la ciutat, perquè això no és una cosa exclusiva de l'Ajuntament. Nosaltres podem liderar, podem impulsar, però solets, evidentment, ni volem ni podem. Per tant, hem generat tots aquests vincles amb el teixit social de la nostra ciutat, per exemple, doncs amb els teixits econòmics, amb Sant Boi Comerç, Sant Boi Empresarial, tots els sectors doncs econòmics més importants de la nostra ciutat, com per exemple la logística, la salut mental, i a partir d'aquí impulsar projectes que tinguin a veure amb aquests elements que són actius de ciutat, però des d'una mirada digital.
Molt bé, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per la feina, també, per venir al programa. Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, i Carme Lavado, que és la cap de Servei de Tecnologia i Sistemes d'Informació. Gràcies.
Gràcies.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem. Catalunya Valent.
I no deixem de parlar de tecnologia al programa. Voleu saber com la IA pot actuar i pot ajudar, per exemple, a lluitar contra els desastres naturals provocats pel canvi climàtic? No us perdeu els pròxims minuts de programa. Una tornada guai. Saludem Jordi Aguasca, que és director de Transformació Tecnològica i Disrupció d'Acció de la Generalitat de Catalunya. Què tal, com estàs?
Què tal?
Benvingut. I també saludem l'Àlex Martí, cofundador i CEO de l'empresa Mitiga Solutions. Què tal? Jordi, empreses com Mitiga, ara explicarem què hi fan, però són les que convenen a l'ecosistema d'empreses tecnològiques de Catalunya, eh?
Home, sens dubte, si volem que Catalunya sigui un actor rellevant en aquest procés de transformació i de canvi tecnològic, doncs hem de tenir empreses que siguin protagonistes en aquest desenvolupament de tecnologia, no? I en aquest cas, doncs, Mitiga és un exemple clar. És pionera, segurament, en el mercat on opera i està a la Champions League del que és la intel·ligència artificial ara mateix en un cas d'ús concret, no?
Vinga, Àlex, explica'ns què és això que esteu fent tant i també a Mitiga Solutions.
A tot, gràcies. Nosaltres som spin-off del Centre Nacional de Supercomputació i bàsicament el que fem és fer tot tipus de prediccions per moderar el risc climàtic. Uh-huh. Risc contra incendis forestals, inundacions, tempestes, etc. Utilitzem models numèrics per bàsicament caracteritzar aquest risc per indústries asseguradores, el que seria en sector real estate, etc.
Veniu del Barcelona Supercomputing Center, quan dius un spin-off, que m'agrada molt el terme, neix allà, de
neix
fet,
allà.
No?
Nosaltres som un grup que durant diversos anys hem fet doncs, l'estat de l'art i hem empenyat el que seria l'estat de l'art en projectes europeus, etc. I hem anat veient que certa tecnologia era transferible. Llavors vam fer un projecte de transferència de tecnologia, vam triar quina tecnologia doncs, podia tenir un impacte en el sector industrial, la vam empaquetar i vam crear una empresa comercial que és l'spin-off en si.
Uh-huh. Teniu bona notícia perquè acabeu de tancar una ronda grandeta, d'inversió i dupliqueu plantilla, no?
És un dels grans reptes. Evidentment, quan vam sortir del centre vam poder sortir amb gent del centre directament i portar gent que el talent internacional que tingui aquest tipus de perfil és el repte, no? Hem pogut fer una ronda molt bona, com comentes, tenint en compte les condicions macroeconòmiques, però la ronda la volíem fer híbrida, en el sentit part en fons nacionals, en part en fons internacionals. La primera inversió que fa Microsoft a Espanya, la primera inversió de la quarta asseguradora més gran del món, i llavors un parell de fons nacionals que ens han anat seguint des del primer dia.
Mm. Explica'ns com feu servir la intel·ligència artificial aplicada a tot això que ens explicava just al principi.
Vale. La fem servir de tres maneres diferents, com a input. És a dir, els models són simulacions de la realitat, però no són la realitat. Llavors tu necessites complementar els models amb informació que els models poden no tenen. No? A partir d'aquí tu utilitzes la intel·ligència artificial, metodologies de machine learning, transfer learning, frugal learning, que bàsicament ajuden a tenir dades d'altres llocs que poden ser representatives d'un altre lloc del món. De tal manera que tu tens una cobertura global. No? Per una part, l'intel·ligència artificial serveix per això. Per l'altra, és per validar els models. Tu pots fer tot el tema de nowcasting, però si vols validar els models, has de mirar cap al passat. L'intel·ligència artificial t'ajuda a fer tot això. I la tercera part és la part més de l'usabilitat, no? De com el client, el user experience, utilitzant intel·ligència artificial. No? Mm-hmm. Són tres nivells.
Perquè entenguem bé la importància d'això. Tot això no es podria fer sense intel·ligència artificial o trigaríeu 3.000 anys en generar totes les dades i tot plegat?
Es podria fer perquè s'ha fet, el problema és el resultat. No? Si el que hem de fer és acabar resumint, jo t'he de donar una mesura de risc, un número entre 0 i 100, sempre et podré donar un número. La qüestió és com de bo aquest número és. No? La intel·ligència artificial el que t'ajuda és que el puguis donar amb més precisió i a nivell global.
Jordi, la intel·ligència artificial és vaja, és que al final en parlem tant que és com bastant evident, no? Però s'està convertint en una eina fonamental, ja no és opcional, no? Sinó que és fonamental per a les empreses per estar al dia i per ser competitives.
Això li podries preguntar al ChatGPT, que segur que t'ho respondria molt millor que jo. Evidentment, és clau i ho és perquè és una tecnologia que té la capacitat de transformar gairebé tots els aspectes del negoci, no? Des del desenvolupament del producte fins a l'atenció al client i, per què no dir-ho, a la presa de les decisions. O sigui, el que et permet és tenir molta més informació, que te la té molt més estructurada i endreçada i, per tant, et permet, diguem-ne, ser molt més àgil a l'hora de prendre decisions estratègiques de la companyia.
És que, clar, em fa gràcia perquè, clar, en aquest programa estem tot el dia parlant de progrés, de tecnologia, i tinc la sensació que estic fent preguntes moltes vegades com quan va néixer internet, no? Que dius, això que internet arribarà a tot arreu? Bueno, sí, crec que sí. Quan, vaja, mirant enrere, dius, quines preguntes més absurdes que fèiem, amb la intel·ligència artificial estem una mica així.
Estem a la fase 1 de la fase 1 de la desenvolupament de la tecnologia, estem, com diguem-ne, a finals dels anys 90 amb internet, i en aquesta fase ja es parla de que en l'actual fase de desenvolupament ja pots arribar a tenir fins i tot uns estalvis d'un 15% o una productivitat, diguem-ne, d'un 15% més respecte a no tenir la intel·ligència artificial. No vull ni imaginar-te com anirà, diguem-ne, incorporant la intel·ligència artificial en els negocis i en tot. El mateix que va ser internet en aquests primers 20 anys del 2000 o dels anys 2000, doncs la intel·ligència artificial passarà exactament el mateix, o sigui, passarà a ser una pedra angular claríssima de tot el que és internet.
Clar, al final no serà opcional dir, no, jo passo d'això. Seria com dir, no tinc ordinadors a la feina ara mateix, no? No en tens? Doncs no existeixes directament, no?
Bàsicament.
No podràs treballar de cap de les maneres, no? Àlex, és que estava pensant en les prediccions que estan fent la intel·ligència artificial a la vostra empresa. Anem fatal, no? O què? A nivell de canvi climàtic?
És algo que, jo, per exemple, estic en el món del canvi climàtic des de principis del 2010, i des de la ciència ja empenyàvem en l'IPCC report de que les tendències eren les que eren, no? Jo dic que ara, finalment, la ciència, la tecnologia, la indústria i la regulació estem a la mateixa pàgina. De tots hem comprat el que és i el que no és i l'impacte que tindrà, no? I sí, està malament. La qüestió és que, vull dir, si paréssim ara d'emetre i fer emissions, hauríem de tenir un impacte molt gran. La qüestió és posar-nos-hi, ara que ens ho creiem.
Jordi, aprofitant que ets al programa, per acabar, hem de parlar d'un acte important que fareu el dia 20 de juliol, que és un acte per a empreses.
Doncs mira, jo crec que ja s'està convertint en tradició que ja portem 5 juliols, aquest serà el 5è juliol, que organitzarem l'Experiential Day, que és probablement l'acte més rellevant on es parla d'innovació disruptiva. I ho fem, doncs, amb el ple convenciment de voler donar, diguem-ne, visibilitat a les projectes empresarials ja existents a Catalunya en tot el referent a projectes que són disruptius, on expliquem metodologies disruptives per les empreses, on expliquem també doncs, l'impacte d'aquestes tecnologies que poden arribar a canviar, a disrompre-ho tot, com pot ser l'intel·ligència artificial. Aquesta anirà d'intel·ligència artificial, sobretot el tema. L'any passat va anar molt de metavers i de Web3, o sigui, era una mica la tendència de l'any passat. Doncs, escolta'm, jo sempre dic el mateix. Són esdeveniments que no deixen... És un esdeveniment que no deixen diferent, que la gent que ve s'ho passa bé, que prova, que aprèn, i que és un lloc perfecte per doncs, moltes coses, no? Des de poder fer networking, però sobretot a conèixer doncs, l'estat de l'art de la tecnologia de la intel·ligència artificial. Aquest any, a més, tenim la sort de poder comptar amb un programa molt complet. No diré molts noms, només un, Chema Alonso, el hacker, diguem-ne, espanyol, que està ara mateix treballant doncs, amb el president de Telefònica mano a mano, perquè és el principal assessor en temes de ciberseguretat, ens vindrà a explicar, doncs... com està jugant ell amb la intel·ligència artificial, com la veu ell, quina és la potencialitat, és a dir, prometem diversió, coneixement, prometem també donar a conèixer què està passant al món en les últimes tendències amb l'aplicació d'aquesta tecnologia en altres en sectors i també prometem doncs, presentar-vos els projectes catalans més disruptius que té Catalunya en aquest 2023, que ja avanço, una d'elles és Mitiga Solutions. No?
Doncs acabem això. El dia 20 de juliol serà aquest acte...
A l'Auditori AXA.
A l'Auditori AXA.
Per aquí a Barcelona.
Molt bé. Jordi, Àlex, moltíssimes gràcies. Gràcies per la feina que feu a Mitiga i gràcies per venir a Revolució.
Un plaer. Gràcies a vosaltres.
Dades obertes.
Al programa parlem sovint de la revolució digital i la defensem, evidentment. Però perquè realment funcioni, hi ha un punt de partida indiscutible. L'hem de fer assequible per tothom. És justament el que parlàvem fa una estona amb l'alcaldessa de Sant Boi i volem dedicar els últims minuts de la revolució d'avui a continuar parlant d'aquesta qüestió tan fonamental. Amb nosaltres l'Esther Manzano, que és directora general de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana. Benvinguda a la revolució, com estàs?
Molt bé.
Escolta, suposo que estàs d'acord, no, amb això? Si la revolució digital no està a l'abast de tothom, doncs no serveix per gaire cosa.
Totalment d'acord, totalment d'acord. El que hem de fer és posar-ho molt fàcil perquè estigui a l'abast de tothom i tothom pugui accedir amb igualtat d'oportunitats.
Avui arribes per explicar-nos diverses iniciatives que he posat en marxa perquè justament passi el contrari, no? Que la gent no tingui por de la frase aquella de servei públic digital, mare de Déu. Clar, suposo que l'entrada, evitar la bretxa digital és el principal obstacle, no? El principal problema que s'ha de salvar.
Sí, jo crec que estem vivint un canvi, no? Hem passat d'una societat industrial a una societat digital i el que nosaltres volem és no deixar ningú enrere en aquesta societat digital. al final saps el que ens agradaria moltíssim és generar l'efecte guau quan la ciutadania es relacioni amb l'administració. I per fer-ho possible, què hem de fer? Doncs un nou model de relació amb la ciutadania. Més proactivitat, més personalització dels serveis, molta agilitat, i aquest model també ha de ser sostenible, però sobretot omnicanal. Ara mateix tenim una administració que és multicanal i necessitem que sigui omnicanal.
Perdona, quina és la diferència entre omni i multi?
Vale. Multi, doncs tenim diferents canals, però aquests també actuen de manera, diguéssim, individual.
Per exemple,
diguéssim,
un app, una web.
Doncs a vegades no es comuniquen.
Okay, val.
I en la omnicanalitat el que fem és que jo puc saltar del canal telefònic al canal presencial i hi ha una connexió entre els dos canals. I això és el que estem treballant ara.
Ok. Clar, perquè molta gent li dius... Has de fer aquest tràmit només a través de gencat.cat, per exemple, i la gent diu, ostres, d'entrada, en moltes ocasions, perquè és la primera vegada que ho fas i resulta complicat, senzillament perquè és la primera que ho fem, però sí que és cert que de vegades hi ha tràmits, hi ha coses que en resulten com a mínim complicats de seguir, no?
Sí, jo crec que, una cosa que hem fet és que hem posat el món analògic i l'hem posat, hem fet un copiar i enganxar i l'hem posat al món digital. I això és el que no acaba de funcionar. D'aquí la dificultat de que tot sigui tan difícil. Hem de pensar tota aquesta manera de tramitar amb visió digital. Nosaltres, en tot aquest procés, el que volem és, primer, escoltar a la ciutadania, fer una escolta activa, i, per exemple, hem posat en marxa els espais d'experiència ciutadana. T'asseguro que és espectacular el que et diu la ciutadania. Evidentment, veus clarament les dificultats que es troben i sorprèn, mira, en la primera sessió que vam fer dels espais, van sortir dues coses i aquestes han sortit de manera recurrent. Una, que hem de ser més proactius, i diem, el millor tràmit és que és el que no es fa, no?, aquesta proactivitat, que després podem parlar, si vols. I després l'altra és el tema de... el llenguatge que fem servir, no? Deien, és que no us entenem quan parleu, i veies quan miraven la documentació d'un tràmit, i clar, és que allà ja s'enganxaven, o sigui, dava igual la tecnologia, estaven enganxats, no?, en saber interpretar aquest tràmit, no? Doncs aquest, per una banda, l'escolta activa. L'altra és com acompanyem de veritat el ciutadà, no?, en tot aquest procés, i aquest acompanyament, jo dic, que això és com quan aprens en bici, no?, que necessites que algú vagi al teu costat, doncs és el mateix, tots estem aprenent en aquest model, en aquest moment de canvi, no?, de transformació, i per acompanyar la ciutadania quan és l'administració només digital. No, no és només digital. L'administració ha de pensar en digital, però l'administració és presencial, estem definint i estem transformant les oficines d'atenció ciutadana, per exemple, per tenir aquesta part presencial. Molta gent, per exemple, no sap que pot fer un tràmit, un funcionari, un empleat públic pot fer el tràmit en nom de la persona en una oficina, per exemple, no? Després hem posat en marxa un nou canal, la videoatenció.
Ara volia preguntar per això també,
mira,
no?
Doncs...
Per la videoatenció. Que això, avantatges de la videoatenció són evidents, però repassem-los una mica.
Mira,
què puc fer amb videoatenció?
Va, pots fer el mateix que faries en presencial, perquè et poden donar informació, tu pots traslladar una consulta, et poden fer assistència, si tu dius, no, jo vull fer el tràmit, doncs hi ha algú que està al teu costat acompanyant-te, o fins i tot una tramitació atesa. És a dir, que t'ho fan en el teu nom, però tu estàs allà per verificar que tot es fa bé, per donar el consentiment, etc. I amb aquesta videoatenció, que l'hem posat en marxa ja, ja portem un any i ja s'han fet més de 1.000 videoatencions, és espectacular. A més, que això té un impacte de sostenibilitat. Primer, la gent que no vol desplaçar-se no s'ha de desplaçar, que és aquest l'objectiu, eh?
Home, ni fer cua,
ni
invertir al matí...
Res de res.
Hi ha gent que té feines que no permeten que de cop i volta diguis, no, avui m'agafo de 9 a 12 perquè he de fer un tràmit.
A mi
no?
Em faria mandra, per això molta gent diu, no, només presencialitat, i dius, no, perdona, presencialitat i altres canals, el canal digital, perquè... hi ha gent que no està disposada. Doncs mira, per exemple, hem fet un càlcul de la videoatenció, com que està funcionant bé, i mira, la satisfacció 1 de 5, o sigui, 1 sobre 5, 5 és la satisfacció de la ciutadania, de tots els que estan fent. O sigui, que és... Doncs mira, està el bé que t'ho volia comentar aquesta dada, per cada 150 videoatencions que fem, està el bé, bueno, 85, més de 85 quilograms de CO2, per exemple, si ens desplacem en cotxe. Per tant, és un luxe.
Clar, aquest és un dels altres avantatges evidents que té la qüestió, no? Sí que de vegades trobo, per exemple, que quan entres t'està demanant dades que l'administració té. Què dius? Per què m'està demanant una altra vegada una cosa que ja saben, que ja tenen, no? Això és una cosa que és així per un tema de dades, de protecció de dades, o senzillament perquè la tecnologia no arriba o perquè no s'hi ha pensat, sí, perquè us ho diuen contínuament, no? Com se soluciona això, al final?
Hi ha una mica de tot, eh? Hi ha una mica de tot. Però sí que és cert que no hauríem de portar res que ja té l'administració, no? Jo crec que ara s'està avançant molt en els sistemes d'informació que estiguin preparats, no?, perquè no t'hagin de demanar res. I aquesta evolució de la tecnologia sí que ens ho facilitarà molt, però el disseny de com es faci el servei és clau i és fonamental, perquè moltes vegades és que no hem fet aquesta transformació per no demanar una altra vegada aquesta dada, perquè això representa que hem de consultar aquest sistema o que m'he d'anar... Doncs tot això és el que hem d'intentar centralitzar-ho molt i que sigui molt fàcil el procés, perquè hem de pensar que no és fàcil ni pel ciutadà ni per l'empleat públic, no?
Clar,
i
clar.
Tot això és el que estem treballant per realment que tot sigui fàcil, no?, en aquesta relació.
En un futur, estem acabant, en un futur no gaire llunyà, podrem fer-ho absolutament tot des d'un canal omnicanal, des de qualsevol lloc, o hi haurà tràmits que sempre necessitaran d'una presència física? Què creus?
Jo crec que es podrà fer tot en digital, sens dubte, però estaran l'atenció presencial continuarà existint. Jo crec que l'atenció presencial s'haurà de transformar, això sí que és cert, no? I necessitarem més el rol aquest d'assessorament, d'acompanyament, no? Però sí que és cert que tot es farà en digital. Mira, saps per què no hi ha més coses en digital? Perquè necessitem el consentiment de la ciutadania.
Clar.
I això, dius, com arribes a determinats col·lectius perquè realment sàpiguen que nosaltres podríem ser proactius, nosaltres podríem directament dir-li, escolta, saps que tens dret a aquest ajut? Aquí el tens, només has d'acceptar. Si tot això és correcte, accepta. I això ja ho podem fer, però necessitem el consentiment de la ciutadania.
I això com et donem el consentiment? Com doncs, us donem el consentiment?
Tenim el registre de consentiments. Okay. Ara precisament estem fent més accions per a intentar captar. Mira, per exemple, a través del 012 tenim un servei d'acompanyament a la tramitació digital, i també fer en aquest servei que tu tens un problema amb una tramitació, truques al 012
i
t'ajudem a fer-ho. Fins i tot podem fer una videoatenció per compartir pantalla i tot això. Doncs escolta, continuarem avançant, acompanyant el ciutadà i cada cop tot serà més digital perquè nosaltres com a ciutadans ho demanarem també,
absolutament,
sempre que sigui fàcil.
Amb tots els avantatges que comporta a nivell de sostenibilitat, de contaminació, de comoditat, vaja, és que els límits de la comoditat els posem nosaltres. Ja veieu que moltes vegades ens plantem davant d'una web de l'administració i pensem, Déu meu, quin desastre, això és molt complicat per mi i tal, però moltes vegades és desinformació perquè tenim eines, com el 012, per exemple, com la videoassistència, que et permeten que aquell tràmit que et sembla tan complicat, com a mínim la primera vegada diguis, ara m'han acompanyat i la següent vegada ja sabré fer-ho sol. No?
I la web de suport a la tramitació, que també tenim una web de suport.
Sí, que tot està molt més clara també.
Sí,
que està
molt bé, en llenguatge.
Les teves coses sí. Allà, un tràmit, que queda pendent, que no queda pendent, que has de fer. Si els que demanem subvencions de tant en tant, això ho agraïm també.
Molt bé.
Moltíssimes gràcies, gràcies per la feina. És un work in progress, a més, que depèn molt també dels ciutadans, del nostre input i de... Anava a dir les nostres queixes, que sí, però com a mínim donar informació d'allò que volem, que necessitem i que desitgem que ens proporcioni l'administració. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Acabem programa i acabem amb una frase del qui va ser un gran campió de tennis, segur que els que teniu una edat el recordeu, Jimmy Connors, deia, crec que la meva gran victòria va ser que cada vegada que vaig jugar vaig donar tot el que duia dins meu, i d'això és del que n'estic més orgullós. Una frase molt adequada per recordar-vos que d'aquí 7 dies emetrem la gala d'entrega de l'edició 2023 dels Premis Revolució. I voleu un motiu més per escoltar-la? Doncs que comptarem amb la presència, després de molts mesos, de la directora del programa, la Xantal Llavina, en aquesta cerimònia d'entrega dels Premis Revolució. Res més, gràcies, oients. Fins la setmana que ve.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals. Anna Cervera. Judit Sala. Marc Rugat. I a la realització tècnica, Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé. I'm on the edge.